migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada, espero, el més fresca possible. Des d'aquí, encara que jo sóc un afortunat en aquests moments, comparat amb moltes persones que estan atrapades a algunes caravanes, a algun de trànsit, o algunes feines. Aquí tinc aire condicionat, el que hi ha, és el que tenim. Bé, clar, veus algunes feines i dius allò de... Bueno, és que igual cobren demasiado para lo que hace. Una cosa és quan ho planteges així, que segurament estic convençut que molts heu dit mira, para lo que hace i tota la pasta que s'estan portant. I d'altres és que t'ho plantegis tu mateix. Que jo ara digués allò de és que cobro massa pel que estic fent. Que no ho crec, eh? No tinc aquesta percepció. Això té una explicació psicològica. És l'ansietat, es diu, és una ansietat per sobrepagament a la salut mental, tota aquesta afectació que té la salut mental, aquesta ansietat. I té una relació directa amb la síndrome de l'impostor. És aquella persona que no té una autopercepció de que val, de que té una vàlua i que fa les coses bé, i creu que és injust que estigui en aquella posició, en aquell lloc de feina que ha d'estar. Això és la síndrome de l'impostor. Què passa i qui es pregunta? La pregunta és, qui es pot preguntar que cobra massa pel que està fent? Qui es pot preguntar? Primer, una persona que té una autopercepció de si mateix segurament no ho té del tot clar conforme a la seva vàlua, però acostumen a ser persones que tenen càrrecs molt qualificats, molt qualificats. Llavors, l'oferta i la demanda doncs fan que els preus dels sous que cobren aquestes persones siguin molt elevats. Per exemple, en un moment donat, una persona que li pregunta o que sap com preguntar a una IA perquè et doni una resposta adequada. Hi va haver un moment que aquests perfils estaven molt demanats, molt qualificats, molt demanats, i cobraven una pasta, cobraven una bogeria. La cosa es va ara normalitzant. Però hi ha d'altres situacions, com situacions molt específiques i especialitzades de determinades empreses o de determinats sectors, que fa que aquestes persones es preguntin això. Carai, però si per fer dues coses estic cobrant una muntada de pasta. Ei, que no s'ho pregunten tots, eh? No s'ho pregunten tots. Això també us ho dic. Però parlem de tot això, d'aquest impacte de l'ansietat per sobrepagament a la salut mental, amb el Carlos González Reyes, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per parlar d'aquesta cosa tan curiosa. El cobro demasiado para lo que hago. Carlos, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, triplement agraït per la teva atenció, per robar-te aquests 5 minuts en temps de vacances, així que moltes gràcies, Carlos. Però és que la frase és brutal, eh? Cobro demasiado para lo que hago. Clar, en un principi dius, com algú es pot queixar o pot tenir un remordiment per això? Com és possible?
Bé, això va lligat en molts casos a les persones que... En molts casos, sobretot gent amb 30, 40, doncs, que ha tingut una carrera molt, molt ràpida dins de la seva empresa, per exemple, no? Mm. I de cop i volta es veu que en dos o tres anys es veu una posició pues, molt elevada, amb un equip molt gran, i de vegades pensa, ostres, però realment el que he fet té tant de valor com per poder gestionar una cartera de clients tan gran o com per poder gestionar un equip tan gran, no? Llavors, és una qüestió que va més vinculada en molts casos a la inseguretat que pugui tenir la persona com a professional i, sobretot, que el fet de pensar, ostres, la meva vàlua és tan gran com per poder cobrar tot això que estic cobrant, no? Llavors, és una qüestió sobretot molt vinculada a aquest síndrome que és tan conegut, no? Que s'ha fet molt famós últimament, no? El síndrome de l'impostor, no?
Sí, senyor.
Jo no estic capacitat suficientment, o sigui, puc estar-ho, però jo no me n'adono que sí que realment tinc les capacitats com per donar un valor afegit a la feina que estic fent.
Llavors, tot això, entenc pel que estàs explicant, seria en perfils més alts, no? Més especialitzats es donaria tot això.
Generalment s'acostuma a donar en perfils una mica elevats, no? És a dir, el CEO d'una gran companyia, doncs, diu, ostres, doncs, m'han posat aquí o jo he arribat fins aquí i segurament ha fet els mèrits, no? Però en molts casos pues, no acaba de veure, no?, d'aquesta manera, o sobretot l'autopercepció que tenim de nosaltres mateixos i de la nostra feina, no? Una cosa que per nosaltres pot ser molt senzilla de fer, en canvi una altra persona o un equip concret li dona un valor molt més gran, no? Llavors ve aquí la situació de dir, ostres, però realment el que jo faig, que per mi és senzill, val tant al mercat? És a dir, és tan valorat, no? Llavors és una qüestió que jo crec que té més a veure amb l'autopercepció que té la persona de si mateixa i sobretot també de que no és conscient del valor que aporta a l'empresa i que realment justifica que estigui allà, no?
Carlos, en quins sectors s'acostuma a donar més això? Hi ha alguns sectors més determinats o no?
Realment és una qüestió que afecta una mica de forma transversal, no? Però sí que és cert que on podem posar una mica més el focus és sobretot, doncs, en molts casos, petites startups, no? Que de cop i volta han crescut una barbaritat i et trobes que, ostres, estic ara mateix gestionant un munt de diners i jo no sé com ho he fet i com he arribat fins aquí, no? Però també sobretot en els sectors, com deies abans, el sector més alts, no? Més de directius i també sobretot també de feines de serveis, no? És a dir, en despatxos d'advocats o grans firmes, no? Que de cop i volta, doncs, és això, sobretot, hi ha un creixement constant al llarg dels anys, però, clar, de cop i volta et trobes que en molt poc temps estàs en una posició molt elevada, no? Llavors, aquesta gent sí que pot tenir una mica la sensació de vertigen, de dir, ostres que jo mereixo estar aquí o he fet el suficient, no? És a dir,
jo que em coneixo.
Més autopercepció, no?
Sí, el que deies abans és un clar cas de síndrome de l'impostor que tenen molts emprenedors que tenen èxit i et diuen, ostres, doncs igual no tenia que tenir tant èxit.
Jo ho dic una mica de broma, no? Però, ostres, jo he creat aquesta cosa o aquest invent o aquesta solució que per mi és una cosa molt senzilla, però de cop i volta la vida a les persones li fa la vida molt fàcil, no? Ostres, doncs jo per mi una cosa que he fet amb el meu temps d'oci o fins i tot i de cop i volta es converteix en un lopeta, com diuen
és un boom.
No és un boom i llavors dius, ostres, però si per mi era una cosa senzilla, no? Llavors és una mica això, sobretot la concepció de l'autopercepció.
És curiós, Carlos, perquè habitualment a les empreses el que cobren les persones és una mica, no diré secret que també, però tabú, no s'acostuma a dir qui cobra cadascú, no? És a dir, arribar a la conclusió comparativa del que jo cobro amb el que cobra el meu company, ostres, a vegades no sé si la gent és conscient d'això, perquè és molt tabú d'això també, cobrar bé.
Bé, realment acostuma a ser-ho, no? Perquè realment qui ha de conèixer els salaris d'una companyia, de ser recursos humans, la direcció i la persona en concret coneix el seu, no? Però bé, moltes vegades la gent a les feines explica tu quan cobres i jo tal, i al final acaba sent una mica un secret a veus, no? Però sí que és cert que realment la persona que sap quin és el seu salari inevitablement sap el que costa en el mercat, no? Perquè si jo busco feina més o menys d'una determinada posició, pues més o menys sabré quin rang es cobra en aquesta posició, no? Llavors, si jo arribo i em paguen molt més, pues ja dius, ostres, aquí passa alguna cosa, potser les persones que hi han hagut al meu puesto abans han marxat corrents i m'ofereixen més diners perquè jo sí que aguanti o què passa? Per què m'ofereixen tant, no?
Clar.
Llavors, sí que és una mica jo. Normalment no se saben els salaris, però bueno, la gent també tendeix a explicar-s'ho i també la comparació. Si bé en molts casos dius, ostres, jo cobro menys que aquest, però també fa que en molts casos dius, ostres, però si jo cobro, jo què sé, 10.000 euros més a l'any que aquesta persona, perquè si jo tampoc
estic fent res.
Clar, que si jo veig que està pencant tot el dia, jo cobro 10.000 euros menys i potser faig unes altres feines que no requereixen tant d'esforç, no? Però bueno, és el valor afegit que tots tenim i que costem al mercat, no?
Carlos, no sé si això l'estiu que ve canviarà, penso que cap al juny, és l'estiu de l'any que ve, del 2026, entra en vigor una llei europea sobre la transparència dels sous, que les empreses estaran obligades a publicar, no?, els sous, i fins i tot justificar per què una persona cobra menys que d'altra. No sé si això canviarà o empitjorarà la situació.
Bé, jo crec que és una qüestió positiva, és a dir, tot el que sigui transparència a les empreses és positiu, no? Per exemple, hi ha empreses ara a l'actualitat que no tenen establert, per exemple, doncs el Josep cobra 25 i l'Anna cobra 26. No, però sí que tenen que, per una determinada categoria, sí que tenen un rang, no? Que va entre els 22 i els 27.000, no? I aquí dins hi cap tot, no? Llavors, tu pots saber que cobres una determinada quantitat i la persona que té el mateix càrrec que tu, pues, més o menys cobrarà això, tot i que pugui tenir una mica de diferència. Llavors, això és com un primer pas que han fet moltes empreses per ser més transparents, però clar, a partir d'ara sí que haurà d'haver una transparència total, no? Llavors sí que pot haver aquesta situació de dir, ostres, pues, si jo cobro això i aquell que està al mateix puesto cobra 5.000 euros més, per què? Bueno, potser en el moment que el van contractar al mercat es pagava més aquesta mena de feina, no? O potser no hi havia tanta gent, no? Llavors són factors que no sempre depenen d'un criteri únicament de l'empresa, sinó també del mercat, no? Del mercat, no? Però sí que és cert que el fet que sigui més transparent a partir del 2026, en aquest cas a l'estiu, doncs farà que bueno, pues, sigui tot més clar, tot i que a l'inici pugui tenir aquest xoc que molta gent digui, ostres, pues jo no estic ben pagat, no? O sigui, que sigui el cas contrari del que estem parlant ara, no? I que hi hagi més rotació.
Correcte. Doncs Carlos González Reyes, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Gràcies, igualment. Doncs mireu, aquesta és la... No sé si us ho he preguntat alguna vegada, això, cobro demasiado para lo que hago? Segurament no. Més aviat al revés. Es que para lo que estoy haciendo cobro poco. Bé, seria un altre tema del que hem parlat alguna vegada, del tema... Això ens portaria a parlar del tema treballar per ser pobre. Que això és una altra cosa, eh? Que és bastant més greu del que estàvem parlant, que el que estàvem parlant més enllà és una curiositat sorprenent que xoca en aquest cas, però que també és una realitat, eh? Ara, el de treballar per ser pobre, malauradament, comença a ser una generalització. I aquest seria un dels problemes que hauríem d'abordar de forma seriosa. Molt bé, dit això, què fem ara? Fem ara, parlem de festa. Per què? Doncs perquè aquesta tarda és el pregó de la Festa Major de Gràcia, del barri de Gràcia de Barcelona, que una d'aquestes característiques que té i que treu a propis i estranys és la sofisticada decoració dels seus carrers. Des d'avui, que és el pregó, demà fins al dia 21, són les festes de Gràcia. En parlarem de seguida aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Cuídate desde el interior también en verano con el apoyo de HSN. Descubre las fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I como Cisticair o Evodren para el apoyo en el cuidado del tracto urinario. Además, hasta el 17 de agosto con hasta un 50% de descuento. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera, rallada o negra origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. Hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
És estiu, eh? Ja ho sabeu que és estiu, i els estius, a part de la Festa Major de Gràcia, que ara en parlarem, doncs es caracteritzen per les... barbacoes! I no em parlo de George i Dan, sinó que parlo de barbacoes. I és que les teves barbacoes seran més saludables i delicioses com mar-bacoa. Directament de les aigües de Noruega, el salmó i bacallà més fresc pels teus rostits, rics en omega-3 i vitamines, són perfectes per cuidar-te sense renunciar al millor sabor. La mar-bacoa És la tendència de l'estiu. Per receptes, inspirar-te, visita mardenoruega.es. Mardenoruega.es. Mar Bacoa. El gust de l'estiu directe des de Noruega.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el pregó de les festes de Gràcia, que ja oficialment comencen demà, dia 15, i s'estenen fins al dia 21. Parlem amb el senyor Josep Maria Comtel de les festes de Gràcia. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I abans de començar, feliç Festa Major de Gràcia.
Sí, feliç. D'aquí unes hores començarà el pregó i serà el tret de sortida, malgrat que la festa comença demà, vull dir, el pregó és sempre el preludi de la festa, i aquest any tenim la sort que el farà la Maria Garganté, una historiadora de l'art, vull dir, sobretot experta en festes, que té llibres, identificaràs les festes, i llavors, bé, pensem que serà un pregó prou interessant ja com a entrada.
Són 175 anys, és el 175è aniversari de la independència de Gràcia, en aquest cas, eh?
Sí, estem parlant d'aquella independència de Gràcia que durarà fins a l'any 1897 i que realment marcarà molt el sentit de pertinença de la vila com a ciutat, com a municipi independent, i que la convertirà en segona ciutat de Catalunya i novena d'Espanya.
És poca broma, eh? I llavors ja va arribar el fet d'aquesta unificació absorbida per Barcelona, per el decret reial. Bé, i suposo que amb felicitat, perquè almenys aquest any tornem a la normalitat, em refereixo a aquests actes de cultura popular.
Sí, tornem, diguéssim, a intentar tindre la festa de tots plegats, de tindre una festa com a mínim de que la pugui gaudir des de tots els amplis aspectes de la festa, vull dir, des dels carrers guarnits, els gegants, l'àliga, els diables, tota aquesta història, perquè també és un complement, vull dir, si és cert que, vull dir, que els gegants, drac, i aquestes coses són de l'any 82, no? Vull dir que en total estem parlant de 40 anys, eh? Vull dir, de 41 anys, vull dir, en la 40 i pico d'anys, i també en la, perquè és el 81, la creació de la Colla Vella de Diables, no? I, clar, vull dir, estem parlant, o sigui, de 200 anys que celebràvem el 17 d'aquesta festa d'estiu, no?, d'aquí, pues, bueno, són molt joves, diguéssim, però sí que és cert que, vull dir, que ha donat una consistència en cultura diferent, vull dir, afegint, en portant altra tipologia de gent o fi al cap, vull dir, hi han festes que tenen cultura popular des de fa molts anys, i nosaltres, en molts pobles, les hem anat recuperant o l'hem anat institucionalitzant a partir de la democràcia.
Bé, bàsicament, quan un dels atractius clars de la Festa Major de Gràcia és el guarniment de carrers, que s'ha sofisticat d'una manera brutal. És un exercici d'enginy i de feina dels veïns amb uns resultats habitualment magnífics. Quan comença a preparar-se el guarniment dels carrers? Quan les comissions de veïns comencen a fer aquestes coses?
És molt variat, eh? És molt variat perquè hi ha gent que comença, per exemple, el mes d'octubre ja, de setembre, normalment, deien, superen de descans, no? Però l'octubre ja comencen a plantejar-se coses, encara que, malgrat que hi ha carrers que estan fent la loteria de Nadal d'aquest any, és per començar a recaptar diners per la Festa Major del 2026, no? O sigui, que tu ara pots passar per algun carrer i que trobaràs loteria ja pro festa de l'any 2026, eh? O sigui que ja veus que estem celebrant la del 25, i la gent ja està pensant també molt en la del 26. Llavors, sí, és cert que hi haurà carrers més matiners, començant abans a dissenyar, a com fer-ho i aquestes coses, i llavors, pues, realment, pues, bueno, això és tot un avantatge. Bueno, hi ha carrers que començaran més tard, i després a partir més o menys de l'abril i tal, ja començaran alguns carrers diguéssim, després de Setmana Santa a construir decorats. Tot depèn de la complexitat d'aquest decorat i de la gent que tinguin, ampliaran més temps o menys temps. Bueno, i clar, llavors cada carrer és un món en la seva cosa, no? Vull dir, a veure, aquest any, quan tu ara passaves pels carrers aquest dia, hi havia una munió de gent allà treballant en els últims, no en els últims, però sí ja en els retocs, en les construccions últimes que han començat perquè puguin estar enllestides totes a les 8 del demà.
Doncs gaudirem de les festes de Gràcia des de demà, dia 15. De fet, ja el pregó serà avui dia 14, tenim el pregó en unes hores, i fins al dia 21, a gaudir d'aquestes festes de Gràcia. Senyor Josep Maria Comtel, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, i bona festa major.
Moltes gràcies i espero que les pugueu dir amb nosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic, Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres davant d'unes qüestions que se'ns tiren a sobre. D'entrada, un cap de setmana llarg, canvi de quinzena de vacances, operació sortida a partir de les 3 de la tarda. De seguida sabrem com tenim el trànsit, però abans us avanço la meteo. I és que la meteo de cara a aquesta tarda hi ha una alerta activada per intensitat de calor a tot el que és la façana litoral. Des del Baix Empordà fins al Tarragonès, totes aquestes comarques litorals tenen una intensitat per calor. I una intensitat, i també un avís per intensitat de pluja, a l'Alt Urgell, Solsonès, Lluçanès, tota aquesta zona del Pirineu, Prepirineu, Central i Occidental, està previst que aquesta tarda tinguem pluges que localment poden ser fortes o molt fortes, fins i tot en pedra. Les temperatures pugen, i pugen de tal manera que ens espera un cap de setmana llarg de temperatures desatades, embogides, altíssimes. D'entrades demà, divendres, tindrem un sol espaterrant a tot Catalunya, però la temperatura es dispara a tota la façana litoral i prelitoral. Hi ha alerta a tota la façana litoral i prelitoral catalana, amb especial atenció a les Terres de l'Ebre, on l'alerta és una alerta taronja. Tant pel matí com per la tarda aquesta zona. I l'alerta és tot el cap de setmana. Parlem de tot el cap de setmana, pràcticament tot Catalunya estarà en alerta per intensitat de calor. No s'espera ja ni una gota, ni al Pirineu, ni al Prepirineu, és a dir, un sol espaterrant que fregirà absolutament tot. Així que molta atenció amb aquestes altes temperatures, ja sabeu els consells habituals, evitar les hores centrals del dia, hidratació i calma. Molta calma i refugis climàtics. Ara, això pel que fa a la calor. Pel que fa als aeroports, tenim cacau per la vaga del handling a l'aeroport de Barcelona. I pel que fa a les carreteres, tenim una operació sortida que suposo que es preveu complicada perquè toca. Perquè toca en cap de setmana llarg i canvi de quinzena. Anem a veure com tenim la xarxa viària. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda. Com ho tenim?
Hola, bona tarda. Doncs sí, la situació és complicada en algunes vies. A l'autovia 2, per exemple, hi ha retencions de Martorell a Castellbisbal en sentit Barcelona al llarg de 4 quilòmetres per un accident amb dos camions implicats que talla un carril i també talla la sortida de Castellbisbal. A la C-58 hi ha retencions a Badia del Vallès en sentit nord per un altre accident. Només hi ha un carril obert per circular. A la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit Castellcalí per una altra topada. També comentar-vos que l'AP-7 hi ha cua l'Ampolla en sentit nord, retencions a l'AP-7 i a la Nacional 2 a la Jonquera en sentit nord, i a la mateixa AP-7 i a l'antitud de Vilafranca en sentit sud. La Nacional 340 va carregada a Vilafranca del Penedès i al Vendrell en sentit sud. A la GI-614 hi ha retencions a Cadaqués en sentit platges. A la C-31 hi ha cua a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la GI-600 hi ha cua de Tordera Blanes en sentit sud i a Tordera en sentit nord. A la C-162 es dona pas alternatiu a Fontanals de Cerdanya per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per obres, i a la Ronda Litoral i a l'antitud de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i del Port al Poble Nou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Mireia.
Igualment.
Carai, amb les inscripcions, preinscripcions, això és quan comença el col·le. Sabeu? Hem d'escriure els nanos al col·le, al no... però en format lliga. És el show entre el Mercato i les inscripcions. Títols esportius, Joan Ballori, benvingut.
Què tal, Cruz? A més, és un tema que nosaltres estem molt enfocats al Barça, però pràcticament tots els equips tenen els seus problemes per inscriure els futbolistes. Avui, per exemple, hem quedat per parlar, entre d'altres protagonistes, Esportscopi, amb el president de l'Andorra, que ens deia que avui també estan pendents d'inscriure futbolistes.
I parlem d'aquests que tenen 6 o 7 futbolistes pendents de ser inscrits.
Sí.
Això significa que alguna cosa passa, no? Que li passi a un equip... Bé, pot passar, però quan la cosa comença a ser generalitzada, sí, algú falla en el mecanisme.
Home, jo crec que és un molt bon mecanisme, aquest de la Lliga, perquè aquest mecanisme el que fa és que els clubs econòmicament estiguin controlats i que la bombolla no es faci tan gran que arribi algun dia que exploti i que es faci insostenible. Però també és veritat que això dificulta sobretot els equips menys potents que puguin fer bons fitxatges i que la competició s'equilibri. Per una banda és una bona mesura perquè controla la situació econòmicament, però d'altra banda és una dificultat per créixer per molts equips que han de fer equilibris per poder fer els millors fitxatges possibles i que alhora la situació econòmica del club estigui en ordre.
I el Barça encara perquè té palanques, té més recursos,
que
d'altres equips més modestos que segurament no tenen aquests recursos per fer fitxatges, no diré estrella, però més potents.
Sí, el Barça té recursos, el que passa que al final, per inscriure Joan Garcia, que era la gran prioritat, ha hagut de recórrer, o ha aconseguit fer finalment, gràcies a la lesió d'un company, que és un tema que
correcte,
tu no pots planificar, és una cosa que és inesperada. I es repeteix la història, perquè si recordes, la temporada passada amb Dani Olmo va passar exactament el mateix. Hi havia dificultats per la inscripció, es va lesionar Christensen, i gràcies a la inscripció de Christensen, Dani Olmo es va poder inscriure. Doncs ara ha tornat a passar el mateix, s'ha lesionat Ter Stegen, finalment ahir al vespre la comissió mèdica de la Lliga va dir que sí, que aquesta lesió es podia considerar de llarga durada, és a dir, de més de 4 mesos, i per tant això permet que Joan Garcia sigui inscrit de forma immediata, ho serà durant la jornada d'avui, que per tant podrà jugar el dissabte a Mallorca. El Barça té encara alguns futbolistes pendents d'inscripció, per això segurament haurem d'esperar més dies, bàsicament que el Barça pugui recuperar la condició de la regla 1x1 perquè aquests jugadors puguin ser inscrits, però com a mínim amb el tema de Joan Garcia, que era el tema gros, salva els mobles.
Què més podem destacar, Joan?
Doncs mira, això al Barça, que per cert debuta el dissabte en Lliga al camp del Mallorca amb la baixa de Lewandowski, que està lesionat. El Real Madrid està presentant en aquests instants a Franco Mastantuono, lluirà el dorsal 30, per tant tindrà fitxa del filial, tot i haver costat 60 milions d'euros. Mastantuono, que avui compleix 18 anys. A l'Espanyol debuta diumenge, rebent l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat. L'Espanyol té tots els futbolistes inscrits. L'últim en ser inscrit ha estat Dolan, que ha estat l'última incorporació. I la Lliga comença demà amb un Girona-Rayo Vallecano. Estuani es perdrà el partit per problemes personals i l'horari en principi està fixat per les 7 de la tarda.
Però al final han canviat perquè el Girona ha insistit en les temperatures, i a més, ho estic dient ara perquè el Servei Català de Meteorologia, de cara a demà divendres, doncs ja...
Es parlen de temperatures a les 7 de la tarda a Girona del voltant dels 35 graus.
Estem parlant d'una alerta, hi ha una alerta per intensitat de calor,
Sí, el Girona primer va demanar canvi d'horari, jugar una mica més tard, la Lliga ho va denegar, ha tornat a demanar una altra vegada més al Girona que amb aquestes temperatures no es pot jugar, que li posin el partit una mica més tard, però de moment la Lliga no es pronuncia. De moment, a no ser que hi hagi novetats a les properes hores, l'horari fixat per l'inici del partit demà són les 7 de la tarda. També el Girona té a tots els seus futbolistes inscrits. L'últim en ser inscrit ha estat Witzel, que ha estat l'última incorporació. I al marge del futbol, en bàsquet, tenim aquesta nit a Badalona partit de preparació de la selecció espanyola de bàsquet amb vistes a l'europeu del mes de setembre. Tenim Espanya-França, que és un bon partit. I a l'europeu d'hoquei herba, avui la selecció espanyola masculina disputa a partir de les 8 del vespre semifinals de la competició contra Alemanya.
De fet, el Servei Català Meteorologia, el Meteocat, demà a les 7 de la tarda a Girona fa una previsió de temperatura de 32 graus.
32.
Que ja sabem que això va per barris, en funció d'on estiguis pot ser una mica més baixa i en funció d'on estiguis pot ser més alta, és a dir, és la mitjana que preveu, un 32 graus
a les 7 de la tarda, mala veu.
No està malament, 32 no està malament. A les 7 de la tarda, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Joan Ballori, moltes gràcies.
Gràcies, Cruz.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres ampliats a Esports Cope amb ell mateix, amb el Joan Ballori capitanejant la franja. De seguida parlem de què? D'un tema delicat. La gent gran a l'estiu és un tema delicat, per la percepció que tenen de la calor, per moltes qüestions. Una d'elles és la sanitària. Residències de gent gran sense metge. És a dir, mireu com és la cosa, Mireu com és la cosa. La Generalitat paga una quota a residències perquè tinguin un metge. Però algunes d'aquestes residències fa mesos que no tenen metge, que encara no el tenen. Però segueixen cobrant la quota. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Necesitamos a un valiente, Comfort.
Cuando suenan las espuelas...
1500.
John Wayne responde...
Le confieso que esa misión empieza a gustarme.
Honor, pólvora y justicia del viejo oeste.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Río Bravo...
Y no me gusta usted, Buffet.
Y el rifle y la Biblia.
O arrepentíos y os convertiréis.
Amén, hermana.
2 de John Wayne.
¡Ah! ¡Aleluya!
El viernes a las 6:30 de la tarde, en 13.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Y barra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa y barra, sin gluten y sin lactosa.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye,
Después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahí vamos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'estiu per la gent gran no acostuma a portar-se bé. I si estàs a la residència, en funció de com, encara és pitjor. Mireu, hi ha residències que porten uns mesos sense metge. La Generalitat ja fa una aportació, una quota, perquè aquestes residències tinguin metge. Però tot i així no el tenen, però segueixen cobrant el que posa la Generalitat, perquè hi hagi un metge, una metgessa. És una d'aquestes situacions que dius... I més en una residència de gent gran on la presència sanitària és imprescindible, diria jo. Parlem d'això amb la Maria José Carcelén, coordinadora de familiars de residència 5+1. Maria José, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. El que acabo d'explicar és tal així.
Miri, és tal així que hi ha residències a Catalunya, ja sabeu que el 2009 el que era l'atenció, teòricament, l'atenció primària es va privatitzar i la va passar a fer una empresa majoritàriament que es deia Mutual. Nosaltres veníem molt de temps reclamant tornar als CAPs, no?, com qualsevol altra ciutadà. Va arribar la pandèmia, van deixar de fer aquesta funció, els residents no estan als CAPs, i amb això vull dir que no tenen un metge assignat per poder anar al CAP com qualsevol ciutadà, o si està malament i no pot sortir de casa, perquè vingui un metge d'atenció domiciliària. Doncs bé, l'atenció domiciliària la tenim com la té qualsevol ciutadà, però no tenim el dret d'anar al CAP perquè tenim un metge que visita els dilluns, els dimecres o els dijous, no? Doncs en aquesta situació...
Un metge de capçalera seria, el que parlem d'un metge de capçalera.
Sí, un metge de medicina general, un metge de capçalera, com té tothom, val? En aquesta situació, què tenim ara? Doncs hauríem de tenir un servei mèdic, que és el que marca en cada cas la normativa, no? Jo què sé, doncs, per exemple, per ser nostra residència, on viu la meva mare, 21 amb 54 hores setmanals. I aquests metges no hi són. Per tant, aquestes persones estan pràcticament fora del sistema sanitari i estem parlant de persones que són absolutament fràgils, que tenen pluripatologies, que s'ha de fer un seguiment de crònics. Això com es fa si no tenim servei mèdic? Però tampoc tenim un metge assignat a que tu puguis portar el dimecres, el dijous, el dia que tingui la visita, puguis demanar una visita per anar al CAP. Com ho fem? No ho fem.
Llavors...
Ho fem, es fa el mínim. Una persona que es troba malament, es crida al CAP, que evidentment el metge d'atenció primària que fa domicilis no fa només la residència, fa la residència i els domicilis que tingui aquell dia.
Clar.
Doncs aquesta és la situació, i és molt greu, perquè no només significa que no tenen l'atenció que necessiten i a la que tenen dret, sinó que a més amb diners públics s'està pagant per un servei que no s'està donant. I a més s'està obligant els familiars a copagar, o sigui, els residents a copagar per un servei que no reben, perquè està una residència no gratis.
No,
tot
ja.
I que sigui pública, tu has de pagar. I estem pagant per un servei que no estem rebent.
Però, I això des de quan?
Senzill, jo tinc un exemple.
Sí.
Residència mossèn Vidal Leonós, on viu la meva mare.
Sí.
Miri, des del 20 d'abril fins al 15 de juliol no hi ha hagut metge. I des del 16 de juliol només tenim un metge que ve 10-30 hores a la setmana. Però tot i que ho sap, perfectament, perquè nosaltres li hem dit per activa i per passiva, ens hem reunit amb la conselleria, amb el Departament de Drets Socials. Doncs continuem amb aquest servei. Durant mesos no hem tingut i després tenim ni la meitat del que marca la normativa. Però nosaltres estem obligats a continuar pagant i la Generalitat està pagant. potser li hauríeu de preguntar-li al departament què pensen fer amb aquest tema.
Clar, perquè estem parlant de persones que és el que tu dius exactament, que queden molt fora de la cobertura sanitària i, a més, són persones especialment dependents d'una atenció mèdica.
Clar, hi ha una cosa molt cara, mireu. De vegades algú diu, bueno, que ho posin en una altra cosa. No. Si hi ha un servei que s'ha de donar, si encara no s'ha implementat l'atenció integrada social i sanitària, aquestes empreses, mentre això no sigui així i ho determini la pròpia Generalitat, aquesta gent ha de donar aquest servei, necessàriament. I nosaltres, o sigui, la pregunta és molt senzilla. Nosaltres acceptaríem anar a un CAP on no hi ha un metge, però miri, no tenim metge, però hem posat més servei de neteja. Ho acceptaríem? No, oi que no? Per què? Això, aquesta excusa que fan servir en moltes vegades a moltes residències als gestors, no la podem acceptar. O sigui, és que aquestes persones són grans, però tenen un dret a una atenció sanitària que bé, li dona directament, íntegrament, com a qualsevol altra ciutadà, el CAP, o li dona mitjançant el contracte que hi hagi, i aquest contracte s'ha de complir.
I si algú
no val dir ja ho farem amb una altra cosa, no.
I si algú dels residents es posa malalt o passa alguna cosa, què feu?
Bueno, si no hi ha metge, en aquest cas ara tenim 10 i pico, doncs és molt senzill, s'ha de trucar al CAP, i si estan fora del servei del CAP, doncs al 061. I si no, doncs urgències, i clar, això no és bo, perquè al final acabem també col·lapsant urgències. Són persones que quan anar a un hospital, si no és imprescindible, millor que no, perquè és tot un trasbals, han d'esperar que els atenguin, estan en un espai que no coneixen, moltes vegades els passadissos, perquè els serveis d'urgències estan absolutament saturats. Aquesta no és la solució. Clar, sí que es truca al CAP, però el CAP vindrà a fer el servei d'atenció domiciliària que estic explicant, perquè evidentment en les seves obligacions en aquest moment, com que no s'ha implementat l'atenció integrada social i sanitària, i aquestes residències que tenien abans Mutual no s'han incorporat als centres d'atenció primària, que és el que s'ha hagut de fer, segur, era obligatori fer això, perquè tu no pots fer ni una cosa ni l'altra. Doncs aquesta gent, com aquesta residència, amb moltes altres, estan en territori de ningú. No tenen el servei de Mutual, però tampoc tenen el del CAP.
I a partir d'aquí, què es pot fer? Perquè, clar, sembla que a vegades estem lluitant contra una cosa que sembla increïble, no? Sembla, com a mínim, un cert despreci per la gent gran.
No és un cert despreci, és que estem pagant amb diners públics de tots, de vostè, de mi i de la resta de ciutadans. Estem pagant per un servei que no s'està donant. És que la Generalitat té obligació de resoldre el problema. Té obligació de resoldre el problema.
I com respira, l'administració davant de tot això?
L'administració no respira, com sempre. Per això jo us deia abans, pregunteu a la Generalitat, pregunteu al Departament què estan fent, no en aquest cas, vull dir que aquest és un, jo us poso com a exemple, perquè abans m'ha semblat que parlàveu de l'abril, sí, hi ha casos que des de l'abril, clar, i potser en altres llocs des de més abans, no? És la Generalitat qui ha de posar la solució? És que té l'obligació de posar-la.
Doncs aquesta és la situació. Maria José Carcelén, coordinadora familiares de Residències 5+1. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-nos posat al dia i donar-nos explicacions sobre això. Molt amable.
Vinga, gràcies a vosaltres, com sempre.
Adéu. I això continua i sembla que no para. Sembla que és hi ha bones intencions, això sí, però la realitat és que ha de ser ja. Va, que de seguida parlem d'estafes. Augmenten els casos de smishing. En parlem de seguida aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya comptem amb una eina clau, el Pla Alfa dels Agents Rurals. És un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el grau de perill i s'actualitza diàriament per municipis el mapa del Pla Alfa. En episodis de perill extrem es poden limitar els accessos als espais naturals. L'objectiu, protegir-nos i reduir el risc d'incendi. Abans de sortir a la natura, Recorda consultar el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. El foc no avisa, el pla alfa, sí.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Flexicar, una vida, muchos cars.
I és que ho fan bé. L'altre dia jo vaig rebre dos SMS. Un pel matí, que deia su pago a Netflix no ha sido posible, pongas en contacto con nosotros. Estic a Netflix. I l'altre que vaig rebre per la tarda, su cuenta del banco, no diré el nom del banc, en aquest cas, lo de Netflix se m'ha escapat per fer públic, però és igual, tothom el coneix. Su cuenta del banco está cerrada. Pongas en contacto con nosotros. Això és un smishing i estan augmentat. Parlem amb l'Eusebio Nieva, experta en seguretat informàtica. Eusebio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es el smishing?
Bueno, el smishing es un phishing, lo que pasa es que en este caso utiliza el SMS como canal de comunicación, como canal para intentar hacer picar a los usuarios y engañarlos de esa manera. Hay también otro timo conocido que es el phishing, que uh-huh. En este caso es por teléfono directamente, intentar hacer picar a los usuarios, y el más conocido que es el phishing, que es a través habitualmente de el correo electrónico, aunque también puede ser a través de WhatsApp, etcétera. En este caso, la especialización es que es a través de SMS.
Bien, entonces, ¿por qué ha surgido este nuevo tipo de phishing con SMS? Además, la mayoría están relacionados con empresas de paquetería.
Sí, bueno, es una... la subida tan grande que hemos tenido durante la pandemia de recepción de paquetes, etcétera, es la excusa perfecta, lo que denominan los americanos la tormenta perfecta, precisamente para utilizarlos como excusa a la hora de engañar a los usuarios. En este caso, la paquetería o cualquier otra entrega falsa o consumo servicios por internet, etcétera, uh-huh. que también han subido bastante, son las excusas más utilizadas precisamente para hacer caer a los usuarios en el timo. Uh-huh.
La pregunta es, por curiosidad, ¿cómo funciona? O sea, digamos, tú recibes SMS con un link, imaginemos que yo clico en ese link, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, habitualmente el ataque de phishing, de smishing, de todo, buscan dos cosas, o bien engañar a los usuarios para infectar sus dispositivos, o bien conseguir datos suyos o sus credenciales para servicios online, como pueden ser para los servicios de telefonía, para servicios de correo electrónico o incluso los servicios del banco. Es decir, algunas veces para recoger su paquete, pulse aquí y meta los últimos datos de su cuenta corriente. O sea, la gente pues los mete o meta los datos de acceso a su teléfono o meta, ¿sabes? Al final, esa es la forma de intentar atacar al usuario por SMS.
Quiero decir que clicando ahí directamente no se te instala nada automáticamente.
A veces sí, pero en este caso es más difícil precisamente porque los teléfonos móviles están un poco más controlados que los PCs, en el sentido de que un ordenador es algo mucho más genérico que un móvil, aunque el móvil tiene la potencia exactamente igual, pero si se empezara a instalar algo, porque también puede ser una excusa, en algunas veces hemos visto, para hacer tenemos una entrega pendiente, para hacer un seguimiento pulse aquí, instale nuestra aplicación, y sí. Esta aplicación te lleva a un sitio que obviamente no es el oficial, y en ese caso lo que están es directamente es insertando o inyectando en tu ordenador o en tu móvil un servicio o una aplicación que es maliciosa. Entonces, tenemos que tener cuidado al pinchar, porque algunas veces sí que pueden instalar cosas. Es cierto que esa instalación habitualmente viene precedida de una petición de datos del usuario, por ejemplo, de meta usted la contraseña de iCloud para aceptarlo.
Sí.
O sea, hay que tener mucho cuidado, porque en algunas ocasiones nos van a pedir como excusa, nos van a pedir las contraseñas de nuestros servicios, y en otras ocasiones directamente nos llevarán a tiendas no oficiales o a sitios no oficiales para instalar una aplicación maliciosa. Esto en el caso de Apple es más difícil, pero en el caso de Android es un poco más fácil. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado al pinchar, y sobre todo la manera más fácil de verificar si eso es cierto es irnos a la página web, por otra, sin pinchar, irnos a la página web y ver si la referencia de la cual nos están dando existe o no. Si el servicio de mensajería es de cualquiera de las mensajerías conocidas, nos vamos a la página web de esa mensajería, que allí podemos localizar las entregas y buscamos la referencia que nos han dado. Si no aparece, o hay un error, o no es para nosotros, o realmente nos estaban intentando engañar.
Mira, precisamente eso es lo que te iba a preguntar, cómo, claro, ahora con este aumento de paquetes en tránsito, claro, puede dar la casualidad que yo esté esperando un paquete, con lo cual me vuelvo mucho más vulnerable. ¿Cómo se puede distinguir un mensaje real de uno de phishing?
Lo primero, mira, en el mensaje de phishing, lo que vamos a ver, aunque esto también lo pueden utilizar de manera legítima los propios operadores de logística, vemos que la URL, el link, el enlace al cual nos están dirigiendo,
¿sí?,
está cortado. Suele ser lo más habitual. Pero aún así, como decía antes, si tenemos una referencia, si en el mensaje no viene una referencia del paquete, no confiemos nunca en ella. Si viene una referencia, lo que tenemos que hacer es pues irnos a la página web directamente de ese proveedor, de ese operador de logística, y buscar esa referencia.
De acuerdo.
Es un copy-paste, no es tan complicado. Y con eso estaremos seguros de si es para nosotros, si no es. Porque si no aparece ahí,
no, mal asunto. Bien, ahora hablamos de SMS en general. ¿Hay que tomar alguna precaución específica con los mensajes de texto, con los SMS?
Bueno, lo bueno de los mensajes de texto, entre comillas, es que casi son una especie
casi que
de...
Es primitivo ya prácticamente, es de la edad de piedra.
Pero, aún así, debemos tener las mismas precauciones que de cualquiera de los enlaces que nos llega por SMS, que si el mensaje nos llegara por cualquier otro conducto, por WhatsApp, por cualquier otra mensajería instantánea, por correo, las precauciones son las mismas. Al final, que sea por SMS simplemente es circunstancial. Es decir, es precisamente para hacer más creíble el truco de que nuestro propio operador de logística nos está enviando un paquete o quiere contactar con nosotros para un paquete, porque esto es lo más habitual, o era lo más habitual. Entonces, es cierto que lo que tenemos que hacer es tener más cuidado a la hora de verificar los enlaces y la información que hay en esos mensajes. Nunca pinchar, pero ni siquiera aunque nos llegue por correo electrónico, aunque nos llegue, cuando digamos la más mínima sospecha, de que puede ser algo no legítimo, directamente, como decía antes, en vez de pinchar en el enlace, vamos a la página web del operador y comprobamos.
Pues Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal, gracias por estas explicaciones y estas aclaraciones, muy amable.
Gracias a ustedes.